Teresa, en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Avui us saludem en directe des del meravellós i magnífic edifici The Factory a la zona franca de Barcelona. Per què? Doncs perquè avui tanca la tercera edició del Barcelona Women Acceleration Week, un congrés, per dir-ho d'alguna manera, unes reunions, unes conferències, que van començar fa 2 anys, en plena pandèmia, amb un objectiu molt clar. D'entrada, aquesta és la primera totalment presencial que es fa, perquè les altres dues es van fer sota la dictadura de la pandèmia, sabeu, el confinament, ens quedem a casa i van ser virtuals, per dir-ho d'alguna manera, no? La tecnologia això ho posava ben fàcil. El Barcelona Women Acceleration Week va néixer amb un objectiu molt clar, i és apostar per la paritat, apostar per la igualtat, sobretot des del punt de vista industrial, logístic i tecnològic, des d'un punt de vista molt professional. Possiblement hi ha molt que fer quan parlem d'igualtat, hi ha molt que fer, sobretot des del punt de vista del talent, i quan entrem a parlar d'igualtat indústria, d'igualtat en logística, d'igualtat en tecnologia, estem parlant de que, i penso que em faig molt repetitiu quan dic això perquè ho he dit altres dies, que estem parlant de que no podem deixar escapar talent. Talent. Aquesta societat necessita talent. El talent de les persones que el tinguin i el volen aplicar, doncs, en benefici de tota la societat. I fins ara, històricament, per unes coses o per altres, perquè tot això ens hem de seure a reflexionar. Tenim clar que això no es pot escapar. El talent femení no podem deixar que s'escapi socialment. Ja no és una qüestió d'igualtat, és una qüestió de necessitat social. Però, per què passa això? Aquesta possiblement és la pregunta que ens hauríem de començar a fer i a posar solucions, perquè a vegades hi ha molta boira dins de tot aquest discurs, hi ha molta boira i no sabem exactament cap on anem. M'explico. Estem ja ben entrat al segle XXI, estem parlant de que avui en dia una dona pot estudiar en igualtat de condicions i formar-se en igualtat de condicions que qualsevol home, que un noi, en aquest cas, no? Llavors, per què a llocs de poder o de comandament arriben més homes que dones? Per què? Què està passant? Per què les dones queden més enrere de tot això? Quin és el problema? Clar, hi ha una resposta clara, i no sé si estareu d'acord amb mi, i és conciliació. Es diu conciliació familiar. Avui en dia, encara les esquenes de les dones doncs suporten moltes de les responsabilitats de casa i familiars. Doncs de tot això es tracta el Barcelona Women Acceleration Week, de posar visió i posar solucions absolutament a tot el que tenim a sobre, a tota aquesta necessitat social d'igualtat, de que tot funcioni com ha de funcionar per elles i per tots. Què tal? Bon migdia, sóc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, ens hem de preocupar pel vent. Bàsicament, la pluja no ens ha de preocupar perquè avui no està prevista pluja. Això sí, hi ha alertes per vents forts, així que d'entrada vigileu amb el vent. Aquesta seria la primera qüestió. Després, la calor. Avui i durant tot aquest cap de setmana les temperatures estaran molt per sobre de la mitjana que tocaria per l'època que toca. És a dir, tindrem temperatures bàsicament preestiuenques, si no estiuenques, 30 graus, 27 graus. És a dir, que el temps està boig i tenim un què més, doncs, per tenir cura. Refredats estan a tombar la cantonada perquè després baixaran les temperatures i ja el tindrem a sobre. I el trànsit, anem a veure com es circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs a veure, aquesta hora el trànsit globalment es manté tranquil, volum de trànsit baix, per tant sense grans cues, grans dificultats, una miqueta més de volum al punt habitual de la ronda litoral, entre Zona Franca, Montjuïc, en sentit Besòs, i de forma encara més puntual a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Pel que fa incidència, sí que recordem, tenim a la C25 un carril tallat a Cervera en direcció a Girona per un accident, no hi ha cues, sobretot passar amb prudència per aquest punt. Hi ha l'autopista P7 per obres de reparació del ferm, de la calçada, de la Jonquera, després d'un accident d'ahir, i tenim encara un carril tallat en sentit sud. A la resta, el que comentàveu, aquesta presència del fort vent, en principi tant per avui com fins demà al migdia, per tant, com sempre d'aquests casos, molta prudència a l'hora de desplaçar-se per la carretera, es pot agafar el volant de forma ferma i també mantenir la distància de seguretat, així com moderar la velocitat a la carretera. És tot, bon dia.
Bon dia, Eduard, moltes gràcies. Què passa amb el molt temps? Home, l'Eduard ho deia molt bé. Tenim alerta per vent, per fortes ventades, així que si heu de circular, doncs, d'entrada, assegurar-se bé el volant, assegurar coses que puguin caure dels balcons, etcètera, etcètera, no? Les previsions habituals que es fan quan hi ha aquests episodis de ventades, de fortes ventades. Però, amb la pujada de les temperatures, no pròpies de l'època, però molt properes a la primavera, hi ha un efecte col·lateral, no sé si desitjable o no, sobretot perquè s'avança. Em refereixo a les plantes. Les plantes, els arbres, s'enganyen amb el temps i comencen a florir. I amb això què passa? Doncs que tornen les al·lèrgies. A Catalunya, atenció, hi ha 2,5 milions de persones que pateixen una malaltia al·lèrgica i la xifra es preveu que es duplicarà en els pròxims 30 anys. De les malalties al·lèrgiques, per exemple, si mirem, la respiratòria seria la més elevada tant en nens com adults, a més la que fa més angoixa en aquest cas, no? Això que t'ofegues, els que sou al·lèrgics ja ho sabeu. Un 25% de la població pateix rinitis i fins un 12% asma al·lèrgica. És tot un problema en tot això, eh? Sobretot perquè avui ja hi havia una alerta de les farmàcies, en tot cas, que s'estaven preparant per una possible escassetat o manca o estoc curt de medicaments contra les al·lèrgies per qüestions de subministrament. Això seria un tema també per tirar del fil, eh? Bé, però definitivament, amb aquestes temperatures elevades que ens prenem de cada cap de setmana i a pocs dies per l'entrada de la primavera, una estació esperada per molts, però temuda per la polinització i els seus efectes per als al·lèrgics. Sergi Tor, no sé si tu tens cap al·lèrgia.
Bon dia, no, ara no, per ara no, per ara toquem fusta, per ara no, però sí que del meu entorn hi ha persones que tenen al·lèrgies. Intolerància a la lactosa, que també compte, al·lèrgies respiratòries, sí, pràcticament, doncs, ho has dit, són 2,5 milions de catalans, el 25% de la població.
Hi ha al·lèrgies pràcticament per tot, fins i tot hi ha al·lèrgia al fred, també. Però sí. Quines previsions hi ha per la primavera?
Bé, fins ara estem en bons nivells, però a partir de la setmana que ve sembla que ja es tornarà a complicar amb la polinització. Veritablement, a Catalunya, amb una cosa sí, som capdavanters, fins i tot a nivell europeu, amb una pàgina fantàstica que coneixen totes les persones al·lèrgiques, que és el punt d'informació aerobiològica, que t'informa al dia de com està la situació a Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida, Manresa, Roquetes, Tarragona, Viella i Planes de Son. I t'informa, doncs, amb un gràfic on hi ha tota una sèrie de plantes, uns números per veure si estem en un nivell alt o no. Hores d'ara, la pitjor zona de Catalunya estaria Roquetes i, sobretot, doncs, els índexs més elevats a tota Catalunya seria ja amb els xipressos. Però ui viu, la setmana que ve hi ha una roda de premsa perquè aquesta pàgina que informa diàriament i que tant ajuda als metges no té cap mena de financiació pública. No rep ni un sol euro ni de la Conselleria de Salut ni tampoc de la Conselleria d'Acció Climàtica. I això que és una pàgina realitzada, en aquest cas, per voluntàries i que fan una feina molt i molt bona diàriament informant de com està el nivell d'al·lèrgia a les ciutats de Catalunya.
Bé, el cas és que amb el tema de les al·lèrgies és una qüestió que s'ha de vigilar molt de prop perquè fins i tot pot ser mortal. Per exemple, el cas d'una noia de 17 anys a Ciudad Real que mor després de beure un cafè. Per què? Doncs perquè era intolerant a la lactosa, Sergi.
Sí, és un cas que ens ha commocionat aquesta setmana, dins d'aquests casos que ens estan commocionant, perquè està sent una setmana molt complicada amb els successos, aquesta noia de 17 anys, que després de beure un cafè va tenir una aturada cardiorrespiratòria que malauradament li ha significat la mort. Parlarem d'aquest tema a l'informatiu migdia de Cope Lleida, evidentment es tracta d'un fet aïllat, no d'un fet comú, tampoc evidentment s'ha de, en aquest cas, realitzar cap mena de tremendisme, tot i que el cas impacte, i sobretot el que és important és que en aquest cas no era el sucre a la llet, que pot significa la intolerància a la lactosa, sinó una proteïna, la que va activar, malauradament, amb el cos humà d'aquesta noia de 17 anys, aquesta mortal aturada cardiorrespiratòria. Però sí que és un exemple més de que també les al·lèrgies les han de tenir en compte, que ho han de tenir els aliments que necessitem i també els medicaments que són obligatoris per tal de tenir, doncs, el tractament amb aquesta malaltia.
Molt bé, si et sembla, mira, anem a veure una persona, anem a xerrar amb una persona que té al·lèrgies, i no diré que a tot, però pràcticament té al·lèrgia a moltes coses, eh? Tenim el telèfon a la Eva Cortijo, que és al·lèrgica a moltes coses, eh? Eva, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bé, quantes al·lèrgies tens tu? Perquè em sembla que no només és una.
No, no, jo tinc al·lèrgia, doncs, a un munt de plantes, vull dir, no te sabria dir als pataners, a les moreres, als àcars, després també a la pols, fins i tot noto els canvis de temps, animals als gats, a les gallines... Bueno, vaig fent, ja fa anys que convisco i estic mitja adaptada ja a les meves al·lèrgies. De fet, avui em moqueix una mica el nas ja, perquè fa vent aquí a Lleida.
Ja, la gran pregunta és, clar, quan comences a descobrir que tens al·lèrgies i com convius amb tot això? Perquè ja veig que no és una, sinó que és un munt.
Bueno, jo des que tinc memòria de petita que sé que tinc al·lèrgia, vull dir, és una cosa que va intrínseca en mi, sobretot, per exemple, a més, és aquell lligre li coincideix molt, la pitjor fase em coincideix generalment al maig, que és la festa major de Lleida, per tant, també recordo no poder baixar els Camps Elisis a les Revelles per estar d'al·lèrgia. I com es conviu? Doncs a base d'antihistamínic, col·liri pels ulls els anys més greus i fins i tot, doncs, els ventolins. Per això és pels anys més greus. Hi ha anys que només amb els antihistamínics i el col·liri pels ulls ja tiro.
Ja, jo ja, no, ja suposo que caminar pel carrer en plena primavera o al mig de maig, ja que és plena primavera, doncs suposo que és un problema si no portes aquests antihistamínics i demés. Però i a casa? Perquè tenim els àcars, tenim pels de gat. Vull dir, com controles casa? Vull dir, com controles el teu entorn?
Bé, de fet, el que faig és quan ja noto que em comença l'al·lèrgia forta, doncs ja me prenc una pastilla al matí i una a la tarda i realment no puc fer res més. El que faig durant el dia, doncs, si me ve algun atac, és que no, tampoc no... Jo primer, que no soc de medicar-me en excés, i segon, doncs, que és que tampoc no tens res més a fer.
Mm. Clar, aquesta és la qüestió. Suposo que la primavera és una època en la que tens por. Tens por quan arriba aquesta època?
Ja m'he acostumat. Vull dir, jo ja sé que ara, en aquesta època, doncs, he de portar 3 paquets de mocadors al bolso, i la començo a notar més forta, doncs al matí me prenc una pastilla. I a partir d'aquí, doncs sí que és veritat que no estàs al 100%, això és veritat, vull dir, perquè hi ha dies que, bueno, a més l'antihistamínic tots sabem que canse, que dona son, i per tant, doncs bueno, és una època, no és la meva època preferida, la primavera, t'ho diré.
Clar.
I més aquí a Lleida. Aquí a Lleida jo el que tinc, les al·lèrgies que tinc, aquí a Lleida n'hi ha molt. Per exemple, si vaig a la platja, doncs, clar, com que ja traiem tots els arbres, per exemple, o les plantes aquestes, doncs em trobo millor.
D'acord. Clar, jo pensava en això ara que dius de trobar-te millor o pitjor per els efectes secundaris dels medicaments i de més. Arriba a ser un impediment? És a dir, com condiciona el teu dia a dia una al·lèrgia?
Bé, condiciona, en el meu cas, pues, que no estàs al 100%, però jo continuo fent-ho tot igualment. No sóc una persona... és que, clar, ja m'he acostumat, és el que et deia.
Ja.
Evidentment, tu no estàs al 100%, bueno, tens veu de moc. Molts dies tens veu de moc, estornudes molt, però més que això, a mi no em suposa res més en aquest sentit, a banda de que jo mateixa no em trobo bé del tot. Me ploren els ulls, doncs, bueno, no sé, si ja, per exemple, me puc passar tot el mes de maig sense maquillar-me perquè, clar, penso, perquè t'has de fer la ratlla dels ulls.
Sí,
plorar. I començaràs a plorar.
Ai, pobra.
Però són coses que són... No, però són coses que són molt... És a dir, que, per tant, el pitjor és que tu no et trobes bé.
I
que,
clar, sí.
És el que et deia, jo no m'agrada dedicar-me en excés, per tant, intento sempre anar amb el mínim que puc.
Doncs, Eva Cortijo, afectada per unes quantes al·lèrgies, escolta'm... Que sigui lleu, que no puc dir cap altra cosa,
sí.
Que sigui lleu, eh?
Ho intentarem, és el que fem sempre.
Una abraçada molt forta, Eva.
Gràcies.
Cuida't. Doncs sentíem a l'Eva. Bàsicament, ja veieu que la pobra té al·lèrgia a tot, bàsicament, però això sí, aquesta és una una persona que vostè està molt acostumada al tema de les al·lèrgies, en aquest cas, i sap controlar-ho. Per això sí, ho hem de tenir en compte en aquest cas, eh? Bé, de seguida parlarem, de fet, la tenim ja aquí amb nosaltres, a la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la Blanca Soriguer, per parlar d'aquesta edició de Barcelona Women Acceleration Week. Blanca, benvinguda.
Hola, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. De seguida parlem amb ella aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
En Hipoyagán, los 30 días locos a precios únicos. ¿Quieres cambiar el colchón? Busques lo que busques, lo encontrarás. Colchón de matrimonio modelo Excel en gran calidad y ideal para tu descanso, 189 euros. Gran cantidad de modelos y complementos. Almohadas, sábanas, somiers, precios únicos y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Busques lo que busques. Sofás, dormitorios, comedores, textil hogar, colchones, lámparas y hipoyagán.com.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más
quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como la primera vez.
En directe des de la tercera edició del Barcelona Women Acceleration Week i ara parlem i tenim aquí amb nosaltres la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la Blanca Soriguer. Blanca, estic encantat de tornar a parlar amb tu.
Jo també, la veritat.
Estic encantat de tornar a parlar amb tu, Blanca. Et donaria, diria benvinguda, però no, benvingut sóc jo, que he vingut aquí a aquest magnífic edifici, el The Factory, que com sempre és un edifici meravellós, eh?
És un edifici que realment tothom ho diu, no? És a dir, la convivència aquí és tan natural i, no sé, tothom està somrient, està content, està relaxat.
Parlem de la Barcelona Women Acceleration Week, que no, amb l'abreviatura no sé com es diu, wow, perquè, clar, dir-la tota sencera és una mica... Però sabem on estem. Com neix? Perquè és la primera que fem presencial, però el motiu del naixement de la Barcelona
Women Acceleration Week quin és?
Bé, doncs nosaltres com a Zona Franca de Barcelona fa bueno, ja bastants anys, no? I concretament en els últims 5, doncs que realment jo com a primera directora general després de 100 anys d'història, doncs vaig pensar, bueno, a veure...
Ets un exemple, eh?
Sí, sóc un exemple, en principi. I aleshores, doncs ens vam... Bueno, som uns... O sigui, defendem, evidentment, el que en principi hauria de defendre bàsicament tota la societat, no? Que és la igualtat d'oportunitats i, evidentment, la igualtat de gènere, no? Aleshores, nosaltres els objectius de desenvolupament sostenible, concretament el 5, el tenim molt arrelat i som molt conscients de tot el que hauria de passar i no està passant. Per això, aquest és el principal motiu pel qual vam crear, perquè això és una creació pròpia, no? La Barcelona Women Acceleration Week. Què significa, diguéssim, la Barcelona Women Acceleration Week? Bueno, el que diu el propi nom, no? És a dir, és accelerar justament, bàsicament perquè estem anys llum d'aquesta igualtat de gènere i és el que necessitem fer, no? És un event de... Avui estem al segon dia, de fet és l'últim dia, són dos dies de conferències i de debats on bàsicament, doncs, dintre del món empresarial i sobretot en un àmbit industrial també, doncs donem a conèixer quines són les grans diferències, quines polítiques hauríem de prendre i sobretot marcar referents, no?
Ho tanquem avui i quin balanç faries? D'ahir, avui encara queden coses per fer, però podem avançar un balanç de com ha estat aquesta tercera edició?
Doncs la veritat és que estem molt satisfets, estem molt contents, totes les speakers i els speakers, perquè clar, és un event que és híbrid i a més és mixte, doncs estan molt, molt satisfets, no? Perquè l'important no és només que el dia 8 de març evidentment doncs, se'n parli, que això és normal, no? Per totes les empreses i per tota la societat, sinó que hi hagin activitats tot l'any. Això és un dels temes que fem a la Zona Franca a Barcelona, perquè clar, avui és el, diguéssim, doncs tothom veu el que estem fent, no? Però durant tot l'any també fem moltes activitats. Una concretament que es diu Fil de Zona Franca Power, no? És a dir, hem implicat a centres educatius, centres escolars, col·legis de la ciutat de Barcelona, en els que nenes i nens d'edat de 6è de primària i de la primera de l'ESO van vindre aquí a les nostres instal·lacions, al D-Factory, van entendre que realment les nenes evidentment també tenen les mateixes oportunitats que els nens i que també poden programar robots. I aquesta és una mica la filosofia que estem buscant, no? La base és l'educació. Per què? Perquè hi ha molts estudis...
Però estem així, encara?
Estem,
en sèrio?
Estem molt pitjor, de fet.
Però si estem ben entrats en el segle XXI i jo pensava que aquestes situacions estaven superada, no? O encara queda tanta feina per fer?
Queda moltíssima feina i el gran problema que hi ha és que la força laboral actual i la que més demanda té, evidentment, és tecnològica i digital. I això significa que les carreres STEM són imprescindibles. I el que passa és que ara mateix encara hi ha moltes nenes que no estan elegint aquestes carreres universitàries i en el moment en què no fan aquestes carreres universitàries directament ja no entren en aquest mercat laboral, que és clar. El que hi ha.
I serà el futur, precisament.
Exacte. Ja sabem és el present i el futur.
Hi ha una deriva cap a... Bueno, una deriva, clar. Claríssima, i de present, no de futur, sinó de present cap a la digitalització. I llavors, quan parlem d'educació i quan parlem d'aquestes nenes, per exemple, com s'estimula que una nena esculli? Perquè, clar, elles escollien altres coses perquè volen fer-ho, no? Què falta perquè diguin, ah, doncs potser això m'interessa?
Falta justament el que nosaltres hem fet, però fer-ho molt més, no? Molt més escalable, no? És a dir, nosaltres ho hem fet com una prova pilot, ha funcionat molt bé i ara ho farem per tots els centres escolars de la ciutat de Barcelona i el que ens agradaria és que, doncs, anar sumant, diguéssim, seguidors amb aquesta iniciativa perquè això sigui arreu del territori, no?
Les empreses com ho veuen, això? És a dir, el teixit empresarial, logístic, tecnològic, que ho enfoquem des d'aquí també, des d'aquesta Barcelona Women Acceleration Week, és sensible davant de tot això?
Sí, és molt sensible perquè, a més, és que la societat és el 50% homes i dones, i si prescindim d'un 50%, estàs prescindint d'un gran talent.
I tant.
I això és molt costós per una empresa.
És a dir, que una empresa guanya diners.
Sí, sí, es guanya diners.
Tenir talent guanya diners i s'aprofita tot això. Per això, són conscients d'això? Ho saben?
Sí, són conscients. El que passa que, clar, necessites ser un revulsiu i necessites realment tindre referents a dintre l'empresa perquè ho fomentin, no? Perquè de forma natural, si no, no surt.
Clar. Sí, és a dir, que s'ha d'aplicar aquestes polítiques d'igualtat o almenys de sensibilització a una empresa perquè tiri cap aquí.
Sí, i per això el BWOW, l'objectiu principal és aquesta acceleració. Per això es diu Barcelona Women Acceleration Week, perquè és l'acceleració, és el revulsiu perquè realment prenguem consciència de la situació, que és molt urgent i que tothom formi part.
En aquesta societat en la que vivim, no t'ho explicaré a tu, perquè ja ho saps, Blanca, la velocitat a la que van les coses és increïble, no? Com veus, des de la primera edició, que va ser completament digitalitzada per qüestions pandèmiques, que estaven llavors doncs, amb la dictadura d'estar a casa tancats, amb aquesta, en aquests 3 anys s'ha avançat? I m'he venit d'arriba igual amb la pregunta, no? Però perquè en 3 anys això necessita una miqueta més, però es nota un avanç dins de tot això?
amb la igualtat de gènere.
Sí, dins d'aquestes tres edicions.
No, la veritat és que, o sigui, el que és l'esdeveniment, sí, l'esdeveniment evidentment ha millorat molt i s'ha potenciat, i de fet ens demanen que ho fem bàsicament doncs, durant més de dos dies, no? Això ens ho està demanant absolutament tothom. El que passa és que amb la igualtat de gènere no s'ha avançat, perquè de fet el teletreball ha afectat més inclús a les dones, no? I això és un gran problema, és a dir, estem retrocedint, no? I ara mateix s'està fent una sessió, per exemple, de finances, i ja ho estan comentant totes, no?
Ara m'ha sorprès, estem retrocedint?
Sí, en alguns casos sí. Sí.
En finances, sobretot, parles de finances?
No, amb la igualtat de gènere, depèn de
qui... En general,
sí, sí, sí. Sí, perquè el teletreball no ha sigut tan beneficiós per a la dona, justament.
Aquí m'has colat un gol, eh? No tenia consciència jo d'això. Sí. Pensava que la qüestió, la sensibilització tant del teixit empresarial com de la societat en si mateixa, doncs, donava més igualtat davant de tot això.
Em depèn de quins sectors, no. Evidentment estem fent passes, però no tan ràpidament com s'hauria de fer.
Bé, doncs espero que tot això ve posar pedres i passet a passet, encara que veig que la cosa és més difícil del que... I mira... I tu dic des del punt de vista d'un home, és una qüestió bastant coherent el que estem dient aquí. Vull dir, com a societat no ens podem permetre el luxe de perdre el 50% del talent. Per què costa tant?
Bueno, suposo que, evidentment, per un tema cultural, que tenim molt arrelat tots, això és fundamental, jo sempre dic, no?, que primer hi ha bàsicament tres etapes on s'ha de fer un reforç molt important. Un, la família, és a dir, els rols familiars, els patrons, i clar, això depèn de cada família, no? Després, la part de l'educació i després la part de l'empresa. I moltes vegades es parla només de l'empresa. Quan has arribat a l'empresa, ja a vegades és massa tard. És a dir, has de fer les dues primeres etapes, i dintre les dues primeres etapes hi ha d'haver unes polítiques específiques per cada una d'aquestes.
Conciliació familiar seria la paraula màgica, les paraules màgiques.
Sí, el que passa és que l'altre dia estava en un esdeveniment que ho vaig deixar bastant clar també. La conciliació no és només per les mares o pels pares. És en general.
En general.
Per qualsevol ciutadà, no?
Correcte. Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Escolta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acabem de parlar amb una dona que, dins de la història del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, 100 anys, és tot un segle, és la primera directora general. És a dir, que... almenys en aquest cas de control ja m'he avançat una miqueta, eh? De seguida parlarem, anem fent unes quantes xerrades sobre el tema i sobretot totes les ponències i temes que es tracten en aquesta Barcelona Women Acceleration Week, van al dia del seu tancament aquest dia 10. De seguida parlarem amb la directora, perdó, amb la vicepresidenta de Women in Global Health, parlarem de salut i de la dona dins del món de la salut, la Rosa Oriols, de seguida en parlem amb ella, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Golpeada, ultrajada y estrangulada por obra de un degenerado.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Culpable o inocente.
Si el sargento Robles no es culpable, ¿por qué huyó?
Todos tienen clara la sentencia.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
No grite, por favor.
¡Que quiero salvarle!
El sargento negro de John Ford.
¿Por qué no me mataste cuando pudiste hacerlo?
Puede que aún lo hagamos.
El domingo por la tarde, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos, por solo 11,99 euros el kilo.
Y además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Come, come.
Som la teva Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra, avui en directe des del Barcelona Women Acceleration Week, aquesta tercera edició. I parlem ara del sector de la salut. El sector de la salut segurament, no sé si serà el més feminitzat de tots, però segurament és un dels que més, en tots els aspectes. I parlem precisament amb la vicepresidenta de Women in Global Health, la Rosa Orriols, que la tenim aquí amb nosaltres. Rosa, benvinguda.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé, sí? Molt bé. Molt contenta d'aquest esdeveniment del BWOW.
Sí, va bé.
Sí, sí. Bueno, jo crec que és un èxit.
Sí.
I no sé quina quota tenim de seguiment online, però crec que és bastant elevada. Jo he rebut molts missatges de molt bé, més temes com aquests.
Home, no, posar en comú les idees està sempre molt bé per intentar avançar. Si no, aquí no farem res.
Sí, sí.
Parlem de la salut i parlem d'entrada de Women in Global Health. Com neix, per què neix i què és Women in Global Health?
Women in Global Health va néixer com un moviment a Estats Units el 2015 per la doctora Rupa Dahl i pretenia ser un espai de networking per visibilitzar la feminització de les dones i els problemes que tenien les dones en salut. Realment es va quedar en això, però treballant amb l'Ilona Kitchburg, l'assessora del director general de l'Organització Mundial de la Salut, amb la que tinc la sort de col·laborar, ens vam donar compte que hi havia un problema a la pandèmia gravíssim, que era que qui estava a primera línia eren les dones, les que patien les conseqüències de la pandèmia eren les dones i qui estava fent la comunicació de la pandèmia eren homes. I ens vam començar a donar del grau de feminització que té el tema de la salut, que ja era evident, no? Però diguéssim que ho vam veure molt clarament, això, i el tema de la digitalització ens va cridar molt l'atenció. I vam dir, hem d'agafar aquest moviment, li hem de donar tota la força, l'hem de traslladar, perquè també en temes de diplomàcia hem canviat la visió, no? No tant de treballar des de l'OMS, sinó de treballar al territori i aterrar, perquè les millors gestions de la pandèmia s'han fet en el territori africà precisament per això. Aterrem els territoris i creem els Women Global Health de cada país i fem propostes conjuntes per transformar realment i no esperar el 2086 o el 2058.
Millor no. Se'm queda molt lluny tot això,
En temes de...
Però quin percentatge de dones ara mateix? Sé que és un percentatge molt més elevat, inclòs, no?, dins del món de la salut, però així, en xifres rodones, quin percentatge seria?
A nivell mundial hi ha un 70% de dones treballant en el món de la salut. I
aquí, més o menys?
També. És
un 70%.
El 70% som dones. I més, als països, bueno, tots els països en general és majoritàriament dones, però no infermeres, que a vegades penses dona, infermera... No,
parlo del general, infermeres, científiques, doctores...
El número de metgesses està en torn del 80% ja en les noves generacions.
D'acord.
Sí.
Jo he tingut l'oportunitat aquí de parlar amb moltes científiques, Laura Sousek, per exemple, en fi, moltes que parlaven de moltíssimes coses i ens explicaven moltes coses, no? I clar, vist des del punt de vista que m'estàs enfocant, la pregunta és, llavors, per què no arriben als màxims llocs de comandament, si em permets l'expressió? Abans parlaves de la comunicació que fan els homes, per què no és una responsable de comunicació? És casualitat?
Sí.
O és una qüestió de que encara queda feina per fer davant de tot això? Sobretot quan el percentatge majoritari són dones.
Molta feina, eh?
Sí?
Sí, queda molta feina. I, per desgràcia, no anem a la velocitat que voldríem, també per temes culturals, per com anem. El tema de la comunicació, per exemple, a nosaltres és el que ens va frapar. No és que no n'hi haguessin, és que no les busquem. No les busquem, o sigui, no les vam anar a buscar. O sigui, li donàvem més credibilitat a posar un home que a posar una dona. No buscàvem aquella persona. De fet, has d'anar molt en compte perquè sols fer molts panels de només homes o moltes vegades diuen, és que no hi ha dones.
M'estàs deixant una mica flipat.
Mira,
amb això, eh?
Un dels temes més greus que hem tingut a la pandèmia és la credibilitat. La credibilitat.
M'estàs dient que una dona quan comunica és menys creïble en aquest cas?
No, el problema és que nosaltres tendim a donar més credibilitat a un home i a posar un home. Quan no, és molt més credible.
D'acord, això,
sí.
Ostres, però és sorprenent això, no?
És sorprenent i és greu.
És un tòpic, bàsicament, no? O no?
És un tòpic i un...
Un tòpic que es porta a la realitat, em refereixo.
Exacte. És que donava a dir, més que un tòpic, és un esbiaix, no?
Sí.
Estava buscant allò del sesgo, saps? Sesgo, esbiaix.
Esbiaix.
Però això ens passa a tots els nivells de salut. O sigui, una senyora, quan entra a la seva consulta, quan entra a la consulta mèdica, no és el mateix que t'entri un home que t'entri una dona. Perquè tu ja tens un esbiaix de dèbil, quejica, tal, i ja la tractes diferent. I llavors et diuen, fa molt, molt mal. I els homes, que són molt més que jiques, amb perdó.
Ostres,
de...
no, tens raó.
Molt més, és en plan, vinga, 40 proves. I una dona és, ah, no es preocupi.
Jo quan tinc entre 8 de febre em moro.
Em moro. I la senyora tendre un 40, eh?
No, ja ho sé, no, si, jo soc plenament conscient de tot això, eh? Però...
I els hi donem molta menys importància, els hi fem moltes menys proves a les dones. I a part d'això, tot el tema...
Ostres, és
fort, que,
és molt fort el que m'estàs explicant,
sí,
Rosa.
Sí. Però és que, a més, històricament, hem investigat molt menys les patologies femenines.
Un moment, és que se m'acumulen les preguntes i tinc molt poc temps per fer-te-les. Ara dius això de les proves de les dones, per exemple, sí. Però els hi fan menys proves, per exemple, parlo de genèricament, eh?
Sí.
No oblidem que estem parlant d'una generalitat aquí, en aquesta conversa, però perquè es queixen menys.
És un dels motius. I perquè identifiquem també... Un dels motius és perquè es queixen menys, suporten més el dolor i expliquen la història d'una manera més general. Llavors, al metge li costa més prendre's seriosament, diguéssim, a la pacient. La segona cosa és perquè tenim identificats molt més clarament la sintomatologia de l'home que sí. De la dona. I això, un exemple molt clar que ens va ajudar molt és el tema de quan, les patologies cardiovasculars,
sí.
No?
Sí, sí.
Un home li fa mal al braç...
Està controlat, sí.
Sí. No, identifiques, fas una intervenció de seguida. Les dones, que normalment el que fas és una desorientació, com que no ho tenim identificat amb un tema d'un atac de cor, segurament tindrà més mortalitat o més impacte en la patologia i la tractarem més tard.
Segurament perquè el meu cervell és molt masculí davant de tot això, però tinc un lío que et mors. En entrada estem parlant d'un 70% de professionals de la salut, parlo d'infermeres, parlo de metgesses, parlo de científiques, d'investigadores, però també tenim una major, no diré desatenció, però descuidament de la salut de la dona.
Sí. Totalment. I una falta d'abordatge. O sigui, ja no és les patologies que són, no són de gènere,
sí.
Les tractem diferents, sinó que, a més, la patologia femenina no ens ha interessat a nivell de farma, a nivell de societat, i no l'hem investigat tant. I encara més greu, la patologia, els estudis generals...
Això que m'estàs dient, és
dur, sí. Però mira-lo de la...
Que m'estàs deixant clavat a la cadira. És molt difícil de creure això, eh?
Oita, mira, l'exemple de la Covid i la vacuna. I amb la regla... No es va fer la pregunta. És que ja, antigament...
No, que sí, que no dic que no, eh?
Només feien servir ratolins. Això del tema del preservatiu, no? Del medicament aquest que seria la píldora masculina.
Sí, correcte, sí.
Antigament...
Per fer proves, sí.
Antigament només es feien servir ratolins. Sí, ja no del gènere femení. Ara ja fem servir...
No ratolines.
És que les rates no m'agraden, perquè són unes rates molt
home,
concretes.
Home, són molt monos, però en funció de la rata que ens toqui...
Els estudis tampoc només es feien amb homes. Però és que ara, encara que hi posis homes i dones, les preguntes no fas a la perspectiva de gènere. A ningú li va demanar, escolta, la regla què tal? I llavors va ser que les dones van començar a dir, escolta, que se'm retrasa la regla, que tinc problemes amb la regla. Ui, si tenim 20.000 casos... I no ho vam fer fins que ja estàvem vacunant a la gent.
Pues això ja toca canviar-ho, eh?
Home,
però ja fa temps, i a més, sobretot perquè ara...
És un canvi molt difícil, eh?
Home, sempre, seguríssim,
eh? Perquè és un canvi cultural. És un canvi
correcte,
cultural.
És que segurament parlaríem d'això, per començar, la base de tot això, parlaríem de la cultura, de tot això que s'ha d'anar canviant per igual fer-ho més igualitari. De tot, perquè això que m'has explicat, estic ara...
De fet, el cervell és igual al teu que el meu, si ho penses.
No, però, aquí no dubto.
Però...
Són reaccions, maneres, formes, hormones, jo què sé.
En el gènere ens fiquen, no?, en un cervell biosocial de dona-home, quan tots estem veient que hi ha molta transició en...
No, evidentment el talent...
El sexe és diferent, eh? Vull dir, jo vull que es quedi clar, eh? Que som sexe femení i sexe masculí, eh?
Sí, correcte, entenc, sí. Però el que és el que té talent, la persona que té talent, bàsicament.
Sí, totalment. Sí.
Bé, en un minut, que no em queda més temps, quin és el futur de tot això? Cap a on canviarem i cap a on caminarem amb Women in Global Health?
Doncs Women in Global Health acaba d'arribar a Espanya, vam fer la presentació a finals de desembre, i volem convidar a totes les dones que vulguin participar i col·laborar amb el nostre moviment, perquè la salut global és la salut de tots, en que s'inscriguin a la nostra pàgina web per poder-nos ajudar. També es poden fer donatius I aboquem tant pel lideratge en el sector de la salut i la igualtat en el sector de la salut com perquè es visibilitzin totes aquestes patologies i tota l'atenció sanitària a les dones. I especialment també ens preocupa molt, hem fet també un health to, no? Salut per nosaltres,
salut per
les dones.
Suposo que la web és womenglobalhealth.com?
Com. Sí, sí. Spain, no? Women Global Health Spain.
Pregunto a la cap de premsa. Seria
gràcies,
això, no?
Gràcies, Júlia.
Júlia? Sí. womeninglobalhealth.com seria sí. Això, i si no, al cercador de Google ho trobareu,
Sí, és a Women Global Health Spain.
Doncs Rosa Orriols, vicepresidenta de Women in Global Health, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Bona
gràcies bona. Per donar-nos a veu.
Doncs ara, després d'això, no sé si heu flipat com jo, però són coses que possiblement són evidents i que pares a pensar i dius, ostres, doncs aquesta dona té raó, és veritat que ha passat, ho he vist, però costa a vegades, us puc ser fidel davant de tot això. Arribem a la una i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Es la una, las dos.